Esports.
I en esports, en bàsquet, l'Esport Girona rep la visita del Galatasaray turc a 8:15 del vespre a la cinquena jornada de l'Eurolliga femenina de bàsquet. Fins aquí les notícies en xarxa.
Sí, aquí comença una nova edició del Més que Cinema de Ràdio Sant Vicent, està clar, és dimecres, són les 8 i 3 i 4 del vespre, doncs aquí som de nou. I com sempre, amb la secció de Felipe de la Cruz, que ja el tenim aquí preparat, el farem esperar una mica, com sempre, però el tenim ja preparat, el que no sé si se sent encara, però bueno, de seguida... A veure, ara...
Hola, què tal? Bona nit.
Ara sí, ara el sí que tenim preparadíssim ja, el amb la clar. Música, amb el guió, que cada vegada el guió és més petit, però ell ho té preparat allà darrere i, bueno, fa unes conferències de cinema. Bueno, no són conferències, són com això, com xerrades, com tirant el film, al final, al cap i a la fi, que és el que es tracta. I, com sempre, meva Maria Milar aquí gravant-ho tot, que també hola. Costarà una mica la sentim. Ara, un moment...
Hola. Hola, se me oye. Ahora un poquito, ahora muy bien.
Ara tenim.
Hola, buenas.
Això és a poc a poc van entrant les persones que estan aquí en el programa i a poc no, entrarà ràpidament la convidada especial d'avui que la presentarem amb aquest tall.
Va, com? Tinc una estoneta més.
Molt bé.
I no m'espera ningú a casa.
I el seu marit tampoc.
Sóc vídua, hòstia puta.
Vull dir que hi veu, no?
Ah, no, si amoïni, si era molt torcollons. Tant que li vaig demanar el divorci. I de l'ençó li va agafar un cobriment i mira, ara ell descansa. Però jo encara més, sí. Per ser Maria Dolors.
Sí, ja ho sé com és.
En aquest cas, la veritat és que Eva Maria Milara i a mi mateix ens fa una il·lusió especial tenir aquí aquesta persona que esteu sentint en aquest vídeo de YouTube privat, no el podeu buscar, però ha tingut la gentilesa de posar-ho perquè puguem fer la presentació. Una persona que l'hauríem de presentar entre tots dos, entre Eva Maria Milara i jo mateix, no?
Jo digo el nombre y tú el apellido.
Bueno, això és igual, no? Si tu ets el que recordes normalment el cognom.
No, però en este caso
en
no al
cas,
revés.
No, bueno, no passa res.
Mi memòria és muy selectiva
fet,
y muy estranya.
Podem començar pel segon cognom, Batlle. I ara el primer peix i el nom?
Núria.
Bueno, pues ja tenim tot, ja tenim els dos cognoms i el nom. Tenim la seva veu i la tenim acompanyada també per un dels seus partners habituals, que és Enric Barba. Com la presentem? Vinga, digues tu el primer.
Como escritor, bueno, como escritora, guionista, directora y actriz de teatro,
sí,
y cantante y todo.
Com la van
todo?
Conèixer nosaltres?
Nosotros, a ver, nosotros... las casualidades de la vida nos hace que conozcamos a personas de diferentes tipos y de diferentes sitios y tal. Entonces, nosotros la conocemos de microteatro, de Marta,
Marta Hernández.
Hernández, sí, sobre todo que no.
Que no le
de Marta Hernández, que hace microteatros. Y la descubrimos en una obra que hacía... Bueno, yo la descubrí, que creo que la habíamos visto antes, pero no me había llamado tanta la atención como la obra del cajero. ¡Ah! Que, bueno, claro, los espectadores no saben, pero es brutal, o sea, es brutal. Y yo dije, pero esta mujer,
también
pero
esta también.
Pedazo a seguir, digo, pero esta mujer. Y luego la vimos en otro, luego la vimos después en escenas de cama con el mismo hombre, creo que era.
Esto da que pensar.
Sí, a mí me dio mucho que pensar. Y entonces, hablando con una amiga que yo rodé con ella entre terrestres, precisamente, de Lucas.
Una tal Joana Hermoso.
Joana Hermoso, resulta que hablando, oye, da la casualidad que nos comenta que tal, que conoce una persona que es, buah, que es maravillosa, que escribe, que tal. Bueno, todo, polifacética total. Y nos dice que es Nuria. Y es como, no puede ser. Todo confluye para que llegue hasta ella. Es maravilloso.
Y que es compañera de feina.
Sí, sí, sí.
Ahora ya sentim ya en directa, aquí en persona, a Núria Peix. Un plaer tenir-te aquí, Núria.
Igualment.
Pel que estem dient, perquè t'hem vist més d'una vegada a l'escenari. I això sempre, pels que som espectadors, doncs és un plaer especial, no? Veure, ja sigui d'una pantalla o ja sigui d'un escenari, com les persones, bueno, sortiu a fora i veniu aquí al programa o ens trobem a fora i podem parlar de tot plegat. Bueno, començarem per una pregunta potser segurament banal, però diferent. I com és de companya de feina Joana Hermoso?
Pobreta.
Intimidant.
Molt, és que saps què passa? Però és que som molt amigues, llavors no se puede hablar mal d'un amigo. No, la veritat és que amb la Joana ens coneixem fa moltíssims anys, vam començar treballant a un altre centre que... Bueno, no vam coincidir massa, però sí que compartíem empresa, diem. Llavors va passar una època que cadascú va tirar una mica per la seva banda i vam anar a petar a BCA, Hospital Municipal de Badalona, que cobraré per el...
Ai,
cobraré.
Sí, que sí, di que sí.
Li passarem a l'hospital i direm, mira, això té un cost.
Home. I vam començar a treballar juntes fa pues, la friolera de 27 o 28 anys. Sí. Llavors... Hem treballat juntes molt temps, hem passat de tots els colors, hem rigut molt, ho hem passat fatal. I després la Joana, que és una crac escrivint, va començar a escriure novel·la, ho havia deixat, després ho va reemprendre, i com que és tossuda com una mula, li va venir a la seva de fer teatre. Vam anar a parar amb una companyia de Badalona que es diu Catalacasca, que compartia amb local i, bueno, i d'alguna manera vam fer una obra compartida. Jo els hi feia la tretzo, la banda sonora i bueno, tot el que és posada en escena i de més, i després ja em vaig ficar més a fer personatge. I ens vam separar d'aquesta companyia, es va fundar el que és U3 Teatre amb una colla de gent molt guai, i hem fet moltes coses. La veritat és que vam estar fent coses per recaptar d'aliments, vam estar al Teatre Sorrella Badalona, que vam fer molt bona feina, i bueno, ha anat tot molt bé, hem anat fent moltes coses fins que va arribar la gran pandèmia.
I això ho va posar que és lo que és?
Tota la mierda, bàsicament. Clar, vull dir que tot el que hi havia muntat a tots els nivells, pues, se m'ha anat tot al traste. La gent, bueno, ara està costant molt una altra vegada tornar-ho a tirar tot endavant. Vull dir, hi ha moltes coses que han tancat, teatres que han cabrat pràcticament. Hem estat treballant molt de temps, de franc, a molts llocs, doncs perquè, per donar un cop de mà, perquè és que si no és inviable. I ara sembla que la cosa comença, no, una mica bé. I esperem que la Joana tingui una altra vegada l'empenta de tornar a fer coses, i ara té projectes molt guais que no puc dir perquè...
Ella ens va explicar, ens va parlar una miqueta, ens va dir fins i tot el títol, ens ho va dir fora d'antena, el títol de la seva propera obra, sí, que està preparant, sí. I bueno, i una idea magna una mica, que és passar la seva trilogia de la Dama Blanca al cinema, que sí. Ja té un productor i tot. Vull dir, Joana Hermoso fa la impressió d'aquella persona que va fent, no?, que sembla que no d'allò, però va fent poquet a poquet i va aconseguint coses.
Sí, a més ja t'he dit, és molt tossuda. I això és el que dèiem abans.
És molt bueno.
És molt bo, perquè si no vas al lloc.
I com és? Si Joana Hermoso és tossuda, com és Núria Peix?
Ui! Així... Núria Peix, tira molt mala leche.
Sí. D'acord, Núria, i això com es... com
no,
a,
però sí,
es
concreta. Veritat, vull dir, també soc molt tossuda, llavors si vull una cosa té que ser allò sí o sí, si no em surt la primera serà la segona, i quan faig una cosa m'agrada, soc molt perfeccionista, aquesta és la veritat, llavors fas un projecte i quan el comences té una cara i acaba sent, bueno, sí, un referent, però acaba sent una cosa molt diferent del que has començat, vull dir, hi ha molts fallos quan engegues una obra, o sigui, tu escrius una base i després te'n dones compte que al principi el que has escrit a la trama, després en el desenllaç no lliga, hi ha uns forats que te mueres, has de tornar a començar, a vegades te'n canses i la fiques en un calaix i al cap d'un temps la tornes a treure. Jo sóc persona de nit, llavors les idees, les coses em sorgeixen sempre de nit. Llavors, quan estic en un projecte sóc de les que me'n vaig a dormir molt tard, bueno, és l'hora bruja, no?, d'alguna manera.
Però si Joana Hermoso, que estem fent el paral·lelisme una mica, sí, entre Joana Hermoso i Núria Peso, sí, pel temps que fa que us coneixeu, va començar a escriure les dues primeres parts de La Dama Blanca fa això, uns 21 sí, anys, 22 sí, anys, i va escriure L'Una Mora també, no molt més tard. Quan va començar Núria Peix a veure que això del teatre era el que havia de fer, a part de la seva feina?
Sí, el que passa és que jo he fet, des de que jo recordo, des de que tinc memòria, he estat al teatre, perquè els meus pares feien teatre, els meus pares cantaven, jo vaig de molt petiteta i em vaig moure aquí i no ho vaig deixar-ho mai, em vaig dedicar molt amb la música, també vaig estar fent música, estudiant música, escrivint música, formant part d'alguns grups i tal, i després amb el temps llavors em vaig passar a la dansa, que també és una vessant superbonica, la dansa clàssica és molt, és preciosa, però després, doncs bueno, tens família, tens feina, la feina i la família t'absorbeixen molt de temps, i la veritat és que vaig estar molt de temps que no feia res, i va ser d'arrels de la Joana que vaig tornar a arrencar una altra vegada amb el teatre, i a partir d'aquí diem que el fil conductor de que jo comencés a escriure i que em dediqués més al guió i a la direcció va ser la meva filla, i ella és actriu,
Carla,
sí. Llavors bueno, vaig començar escrivint una obra per ells i a partir d'aquí vam anar escrivint coses. La primera obra que vaig fer de microteatre va ser per ella i per l'Enric Barba, que jo l'Enric Barba no el coneixia de res, i el Joaquim Bundó ens va posar en contacte, ens va presentar, i a partir d'aquí és un amic que no té preu. Llavors tot ha sigut una mica, ha vingut rodat.
Que bueno.
I no he deixat de col·laborar amb les coses de la Joana, perquè si ella em diu necessito esto, allí que voy. Saps?
De cabeza.
Sí, sí, sí.
Que bé, no?
I lo que no sé, me lo invento.
Que maco. Bueno, saps? Ella ens ho va dir així, quan ja, em sembla que ja havíem acabat aquí d'aprendre alguna cosa, ens va dir, és que, Núria, és que fa de tot. Vull dir, igual et posa un escenari, igual ara acabem de descobrir que també composes música.
Sí. Vaya, vaya, no?
Sí, sí. Veritablement, versatilitat, allò.
És allò una mica de tot i no gaire res, saps?
Bueno, això però no ho sabem, sí, això no ho sabem. Sí. Quan sentim una mica la música que has fet ja t'ho direm, si és una mica de no res o de moment. El que coneixem teu, els sí, textos sí, i les actuacions són magnífiques, vull dir, no ho diem sí, per res, perquè quan si no la coneixeu, doncs
divertides,
quan la coneixeu sabreu.
Divertides.
Sí, divertides i potents, vull dir, i profundes, que és el que a mi em sobta moltes vegades, no? Que dius que bueno, pots riure únicament, però és que després dius, bueno, però bueno, estàs explicant tot un engrapat de coses que
et fan pensar molt. És interessant que hi hagi una història darrere cada micro, perquè un gag és fàcil de fer, però escriure en tan poc temps una història que tingui un planteig, una trama, un desenllaç, un gir, a vegades no et surt i et surt un bodrio que dices pa què, però sí que moltes vegades surten coses potents i algun drama també xulo. Vull dir que sí, s'ha de fer una miqueta de tot.
Aquí també ens passa de vegades a la ràdio que ens surt algun programa a bodrio, però amb convidades com Núria i amb col·laboradors com Felipe, això no passa, i amb persones com Eva Maria aquí col·laborant, que vol dir alguna cosa,
sí,
em aixeca la mà molt educadament.
Bueno, perquè jo quiero preguntar-li si aparte de escribir, cantar, bailar, todo esto, bueno, aparte de todo esto, es... has hecho cine también?
No, he fet algo de publi, però coses així esporàdiques.
Vale.
I segurament que si hagués dit sí a coses que ara mateix no puc fer perquè és que no, és impossible. La majoria de coses que et surten és fer-ho matins, fer-ho en dies, i jo puc anar un dia i dir hoy voy a coger días de fiesta de horas obreras, però és que al segundo dia me dirán vale, pues
adiós. Però cortos i eso no has hecho ninguno.
Sí, sí, vaig fer uno amb el Dani Noblom, molt xulo, molt divertit.
Es pot veure?
No sé, em sembla que sí que el tenia penjat. És molt, però bueno, és molt poca cosa. És una col·laboració. Vaig fer una col·laboració també a Riera. Bueno, no,
està bé,
així,
de quina importància.
No, però estos són...
Bueno,
a mi m'agradaria fer més coses.
Bueno.
Per exemple, l'Enric està fent moltes més coses de publi i fa coses perquè t'ha prejubilado el hombre.
Llavors,
clar, té més
temps de fer coses. I jo estoy intentando a ver si cuela, però de moment no em deixen, tu.
Doncs aquí des de fa uns programes fem això, fem una petita part de, una primera part del programa, petita o gran, bueno, en aquest cas doncs, bueno, uns minutets, parlant de, amb la persona convidada, avui amb Núria Peix, Batlle, ja la coneixem, ja sabem quines coses fa, quin munt de coses que és capaç de fer al voltant del món del teatre, sobretot, i ara doncs ens toca la secció de Felipe de la Cruz, que com sempre doncs el tenim no preparat, no el tenim preparadíssim. Però ara que hi penso, potser el que ens falta ara és la música de la teva... De la teva.
Efectivament.
Pues no la tenim. I ara què fem? De la teva secció. Mira, la fa. La fa.
Vale, cantanos-la.
Pues ja està fa.
Cantanos-la meu. Si la Núria se la sap...
No sé qual és.
Ja està feta.
Se senten uns violins i fan...
Doncs vinga, ja tenim iniciat.
Però no importa, que avui venim carregats també de música.
Sí.
Parlem de musicals, a més a més.
Comencem amb la primera música, doncs, ja que tenim la secció.
No, encara no, perquè no, ara, la primera música és la que jo he cantat, o més o menys he intentat cantar o entonar, si més no. I fent una mica de aquí tirem del film. No del film. Sí, perquè cada programa ens deixa sempre una mica més per parlar d'altres temes i els recollim al següent programa, i avui recollim una mica el que vam estar parlant a l'últim programa, que era, vam estar parlant sobre trilogies, i vam parlar justament de dues pel·lícules, que hi vaig deixar una pregunta a l'aire, que estaven inspirades, si més no una plagiada fins i tot, en altres en pel·lícules anteriors. Aquestes pel·lícules, la pregunta era quines pel·lícules, una ja van destapar, bueno, ja vam explicar, estaven inspirades per Un punyado de dòlars i Star Wars, La guerra de les galàxies. Per Un punyado de dòlars estava inspirada, bueno, estava plagiada bàsicament de Yojimbo, i Star Wars, doncs ara sí, aquesta pel·lícula. Aquesta pel·lícula que comença així amb aquesta banda sonora tan impetuosa, tan forta, a més, que té una mica per ser de Star Wars, també.
Sí.
Sembla que vingui ara, com es diu ara, l'Imperi, no? Pam, pam.
També
és una mica de romans, tot s'ha de dir.
Podria ser
Ben-Hur. No, no és Ben-Hur. Bueno, no sabem, o si més no m'he dedicat a buscar si aquesta pel·lícula estava inspirada en Ben-Hur, però és una molt bona idea. Aquesta pel·lícula es diu La fortaleza escondida. Abans del cinema japonès, doncs possiblement l'hagin reconegut, no he sentit la música. En japonès, i perdona, el meu japonès és Kakushi Toride no san Akunin. O Akunin, sí, però Akunin, ja ha acabat.
Molt bé.
Sí, reconec que té una... No, a mi té una fonètica que m'agrada. Jo que em dedico més amb els idiomes, el tema dels idiomes, doncs la veritat és que quan el sento el japonès no entenc res, però dic, esto suena bien. Que literalment vol dir Los tres villanos de la fortaleza escondida. Però aquí van dir, no, nosotros tres villanos fuera, nos quedamos con la fortaleza escondida i aquest és el títol de la pel·lícula. Aquesta nacional que estem sentint és del Masaru Sato, i la pel·lícula està dirigida per Akira Kurosawa. La va dirigir Akira Kurosawa el 1958. Aquesta pel·lícula és d'aventures del gènere Jidai Geki, o drama d'època. Hem d'entendre que el drama d'època, o sigui, encara que surtin samurais, és drama d'època japonès, no del nostre, de la nostra època. O quan diem drama d'època europeu, no? Europea. Està protagonitzada pel Toshiro Mifune, un actor que va protagonitzar 152 pel·lícules, una mica el John Wayne japonès, i, no sé, penso que es podria equiparar. i algunes de les quals, bueno, van ser amb Akira Kurosawa, com aquesta, i altres com Rashomon, de 1950, que suposo que us sona a tothom, i Los Siete Samurais, l'obra mestra d'aquest gran mestre, del 1954. Aquesta pel·lícula està ambientada fa molt de temps, en un món molt llunyà, si més no per nosaltres, ple de guerres i disputes.
No en una galàxia molt llunyà.
No, en un món, bueno, un món per nosaltres, pels japonesos era allà al costat, però per nosaltres és un món molt llunyà, la qual cosa ja, això ja ens dona una mica la idea de per on anava la Guerra de les Galàxies, en un món ple de guerres i de disputes, com passa a la Guerra de les Galàxies. D'altra banda, també hi ha dos camperols, el Tahei i el Matashichi, interpretats pel Minoru Chiaki i pel Katamari Fujiwara, que quan els veus dius, estos són R2-D2 i C3-PO, perquè són tal qual. O sigui, hi ha un d'altet, un de baixet, es passen tota la pel·lícula barallant-se, ells són els que tenen una mica la part còmica, la discòmica de la pel·lícula, i després explicaré més coses d'ells. I aquests dos camperols no s'uneixen a una comitiva secreta que està dirigida pel general Makabe Rokurota, que és el Mifune, que hem dit abans, i que es corta una princesa, no podia ser d'una altra manera, la Yuki Akizuki, que està interpretada per la Misa Uehara. Bé, aquesta pel·lícula del Kurosawa té moltes coses que són interessants quan tines d'aquest film, si més no. I és que està en un format de pantalla ample que es diu Tohoscope, que és la versió japonesa del Cinemascope. I després, amb un so direccional que dius, riu tant de l'estèreo. Jo quan he buscat informació sobre això, jo us recomano que busqueu informació a internet, perquè fins i tot hi ha un vídeo perquè les sales de cinema puguin ajustar els seus altaveus. Està amb un sistema de so direccional que es diu Perspecta. Dius, i això de so direccional què és? Doncs això és una mena d'estèreo d'aquella època, dels anys 50, que tot és un sistema mono, és a dir, només està gravat en una banda. Té un sistema direccional molt enginyós amb freqüències que fa que tu puguis sentir la veu, el so, per un cantó de la sala, per l'altre cantó o al centre, de forma que et dona una certa perspectiva del so. Llavors, els que sou així o els que tingueu interès en les qüestions tècniques del cinema, recordeu que quan jo no el coneixia, i quan ho he vist això, dic, ostres, això és interessantíssim, tu, com se les enginyia, o sigui, el que dona de si l'enginy, no? Pues, doncs per fer, bueno, en aquest cas simular, no dir un estèreo, perquè no és un estèreo, però sí, per, si més no, per poder fer controlar l'origen del
seria
del
com
so.
Un 5.1, no?
Bueno, 5.1 ja és molt més, sí, però sí, l'estèreo, juga amb dues
mono,
pistes,
però en mono,
no? Juga amb dues pistes, llavors tu pots modular què se sent per cada altaveu i la intensitat, i d'aquesta forma generes un cert espai sonor. El 5.1, evidentment, és un estèreo hiperdesenvolupat, no? I l'Atmos ja, bueno, és la repera, però aquest sistema és mono, perquè tot és en una pista, però a l'hora de reproduir-lo, tu li dius a l'aparell que ha d'emetre el so pels altaveus, doncs envia el so als altaveus, doncs li especifiques per quin altaveu ha de sortir el so. I és molt interessant, perquè aquest vídeo que dic, que si busqueu internet a YouTube, busqueu Perspecta, sortirà, bueno, el trobareu fàcilment, i allà veus com quan parla un personatge, el de l'esquerra, sents el so, això s'ha de sentir amb auriculars, pel cantó esquerre, i quan parla el de la dreta el sents pel cantó dreta.
Com allò del món oral, una mica, no?
Sí, és una, exacte, és això. Sí, sí, efectivament.
Molt
bé. Bé, fins a l'estrena de Yojimbo, aquesta va ser la pel·lícula més taquillera. I què té en comú aquesta pel·lícula amb la Guerra de les Galàxies? Doncs d'entrada, la història està narrada des del punt de vista dels personatges que us he dit abans, d'aquests camperols que simulen l'R2-D2 i el C3-PO. Si recordeu la pel·lícula Star Wars, el primer que veiem són aquests, bueno, es veiem la presència de l'Ali amb el R2-D2, i aquests dos cauen al desert i tu vas seguint les vivències d'aquests dos personatges, i de fet durant gran part de la pel·lícula tu estàs veient o coneixes el que ells coneixen. En aquesta pel·lícula de l'Akira Kurosawa, els que porten el punt de vista són aquests dos camperols. Després també el que dèiem abans, no? L'equivalència també d'aquests dos personatges amb aquests dos robots, també l'equivalència del general Rokurota amb el Luke i Obi-Wan, no, aquí s'ha desdoblat una mica, però són aquests dos personatges, o un, segons la pel·lícula, que han de protegir aquesta princesa que es guarda un gran secret, o en el cas de la pel·lícula de Akira Kurosawa, té una simbologia respecte a simbolitzar el que és el manteniment d'aquell clan o d'aquell grup del Japó. Després també l'ambientació i part de la història, doncs, bueno, un soldat que rescata una princesa, etcètera, etcètera, que ja ho hem dit, els noms i altres coses de la saga que són eminentment japoneses, no? Obi-Wan, doncs Obi-Wan sona o un nom que no vi, no sé, sona igual, com a mínim a plat de fideus xinès o japonès, perdó. Jedi per ser, o Jedi, que diem aquí, deriva del gènere Jidai Jeki, que és un gènere un gènere japonès. Després, el cas de samurai de Vader, és a dir, aquell cas que porta, és veritat que els soldats de l'imperi tenen una estètica nazi, però el casc de Darth Vader és un casc japonès, és un casc de samurai. Després també, més similituds, doncs els plans de les pel·lícules. Hi ha alguns plans de totes dues pel·lis que quan les veus dius són similars, no? Com per exemple quan les dues princeses, cada una de la seva pel·lícula, evidentment, són detingudes, són retenides pel bàndol contrari. Les imatges inicials de R2-D2 i de C3PO al desert, amb les imatges inicials de Tahei i Matasichi, també, que estan per allà, no estan ben bé al desert, però estan en un lloc així molt, molt despoblat i molt, ho diré ara, molt sec. I, bueno, recorda bastant aquesta part. A la seqüència final, quan els protagonistes són premiats per la princesa Leia, o en el cas de la pel·lícula de Kurosawa, per la princesa Akizuki, i després també el duel entre Obi-Wan Kenobi i Darth Vader, i el de Rokurota amb Takodoro, que Takodoro és el general enemic. I una cosa que també, quan les veus, al·lucines, que sempre deia, quan la vaig veure a la Guerra de les Galàxies, ostres, quines transicions més guapes, no? És allò, normalment, les pel·lícules, quan canvies d'un pla a un altre, doncs, es partall, o hi ha un fos, o, bueno, no sé, cadascú s'ho fa com vol, però aquí no. Si us recordeu, a la Guerra de les Galàxies, especialment, sobretot a l'episodi 1, ja passa l'episodi 4, però l'episodi 1 especialment, les transicions es fan per una cortineta. És a dir, tu veus com una mena de tall que va fent fora la seqüència anterior i entra la següent. Doncs això ja surt en aquesta pel·lícula. I realment és el que destaca també d'aquesta pel·lícula, si més no, des del punt de vista del muntatge. I, bueno, hi ha moltes coses per explicar d'aquesta pel·lícula, però anem a veure ara l'altra que havíem dit, la de Yojimbo, que és en la que s'inspira o plagia Por un puñado de dólares. Si ves una volta marxa i aquí estem ballant a l'estudi, no, ningú diria també que és una pel·lícula en blanc i negre japonesa dels anys 50 o dels 60, ja en aquest cas, és la banda sonora de Yojimbo, que vol dir literalment guardaespaldes, però no té res a veure amb el guardaespaldes aquell del Kevin Costner i tal, no, aquesta no. Aquesta música, endevineu per qui està dirigida o per qui la va composar? No heu prestat atenció? Pel Masaru Sato, que és el compositor de l'anterior. Veureu que Kurosawa tenia la mania o el costum de treballar sempre amb les mateixes persones, i bueno, un d'ells és aquest, el compositor. Aquesta obra també està dirigida per l'Akira Kurosawa, com havíem dit, l'any 61, i protagonitzada per...
El
Joe Wen japonès, efectivament. El Toshiro Mifune. Havíem dit unes quantes pel·lícules d'ells, però no havíem dit aquesta. Aquesta també s'uneix a la llista de pel·lícules interpretades pel Toshiro Mifune amb el Akira Kurosawa. Bé, aquesta llista també entra al Japó del segle XIX. És la història del Ronin Sajuro, els que esteu acostumats a veure pel·lícules ambientades al Japó, segurament la paraula Ronin us sona, són aquests samurais que es queden sense senyor i que acaben sent una mena d'ànimes en pena que s'ofereixen al millor postor, o no se sap molt bé què, segons les pel·lícules. I aquests personatges arriben a una ciutat on el poder se'l disputen dos bàndols, els Ushitora i els Seibei. Llavors aquest Sanjuro enganyarà tots dos bàndols, ofereix-se a tots dos, no? Però amb la intenció d'eliminar-los, que si recordeu és una mica... Deixem una mica l'argument de Por un puñado de dólares, amb la qual cosa, clar, evidentment, l'Akira Kurosawa, quan va veure això, va dir, escolta, que m'has plagiat. I l'altre diu, bueno, sí, ja, és un homenatge, jo t'estimo molt, m'agrada molt el teu cinema, però dius, vale, però anem a judici. I recordeu, si recordeu, el programa anterior vam dir que va acabar guanyant l'Akira Kurosawa, va aconseguir una part dels drets de Por un puñado de dólares, i no només això, sinó que resulta que gràcies a això va aconseguir guanyar més diners amb Por un puñado de dólares que per la seva pròpia pel·lícula. Coses del negoci del cinema. Bé, com deien abans, no sabem molt bé si... Bueno, o sigui, Sergio Leone va plagiar aquesta pel·lícula. No sabem molt bé si perquè va trobar excepcional, si perquè li agraden les pel·lícules de samurais, o, cosa estranya, en una pel·lícula de samurais, perquè surt un samurai amb pistoles. Hi ha un samurai que està passant des d'una katana, té una pistola i bueno, i repta un duel el nostre Ronin protagonista el repta a un duel, bueno, en teoria a katanes, però clar, l'altre treu la pistola i bueno, aquí ja deixarem aquí en l'aire què és el que passa en aquest duel, qui vulgui saber-ho que vegi la pel·lícula. I ja que estem parlant una mica de plagis, anem a sentir una pel·lícula que, bueno, no plagis, no, perdó, d'influències i barra plagis, anem a sentir una pel·lícula o una música d'una pel·lícula que en el seu moment va ser molt, molt coneguda i és d'aquelles que, igual que fan cada Nadal, Que bello es vivir, aquesta no sé quan l'haurien de fer, si per Nadal, si per Setmana Santa, per l'estiu, però l'haurien de fer cada any, i a més, dos cops.
Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi, je ne pourrai pas, ne pas, pas, je mourrai.
La Núria ha mogut el cap, no sé si la coneix, ella que canta.
Sí, sí, però no em facis dir, eh?
Ostres, no la coneixes? No,
sí que la conec, però no em sé, no aquesta, no et sé dir el nom.
Aquesta pel·lícula és Los Paraguas de Cherburgo.
Ah, això, veus?
I com deia, en el seu moment va ser bueno, tot un èxit, i ara veurem per què i què i què va passar amb aquesta pel·lícula. He de dir també d'aquesta pel·lícula que sí, sempre, bueno, moltes vegades parlo de Johnny de Guitar, que és una de les pel·lícules, diria que és una de les tres pel·lícules que més he vist, però es quedaria, diria que és la segona, perquè la primera és aquesta. O sigui, si hi ha una pel·lícula que he vist més vegades, és Los Paraguas de Cherburgo. I és el que deia abans. És una pel·lícula que penso que s'hauria de fer per la tele o per tot, bueno, no sé, o les filmoteques, on sigui, cada any, cada any. I he de dir que el musical no és el meu gènere preferit, al contrari, a mi em costa veure musicals, però aquesta pel·lícula realment no és una pel·lícula, no és un musical, o no sé, és que no seria tampoc ni com definir-lo, no? En el seu moment es va estrenar com una pel·lícula encantada, un film enchanté. És a dir, una pel·lícula que és encantadora, t'encanta, no? I és cantada, però no té aquest ús que tenen, no, aquest ús que es fa dels musicals de que estem aquí parlant i cop i volta comencem a moure'ns i a ballar i a cantar, bla, bla, bla. No, no, aquesta és tota la pel·lícula cantada, bàsicament, pues, perquè canta. O sigui, els personatges no parlen, canten. I per això era una pel·lícula encantada. Bé, aquesta pel·lícula està dirigida pel Jacques Demy, que, com a, bueno, curiositat, va estar casat amb l'Agnès Bardà, interpretada per la Catherine Deneuve i el Nino Castelnuovo, que és un dels germans que també apareix a Rock i sus hermanos, i malauradament va morir ara fa un parell de mesos, va morir al setembre d'aquest any, justament, a 84 anys, i la música és de Michel Legrand, un gran músic també de la història del cinema francès. I aquesta pel·lícula és un drama, un dramón, és a dir, és la història d'una parella, la Geneviève, que la sentim cantant, que és la Catherine, bueno, la que sentim cantant no és la Catherine Deneuve, no recordo, no puc donar una informació de qui és la cantant, però la pel·lícula, tot i estar interpretada per la Catherine Deneuve i el Nino Castelnuovo, no són ells els que canten, van ser, bueno, de fet van ser doblats. I aquesta, la Geneviève, doncs viu amb la seva mare i regenta una botiga de paraigües i és la nòvia del Gui, que és el Nino Castelnuovo, un mecànic que somia amb tenir una estació de servei. Ara bé, el conflicte sorgeix quan la mare, que la vol casar la Geneviève amb en Roland, que és un ric joier, i el Gui, malauradament, ha de partir cap a la guerra d'Algèria. Com deia, no sé si definir-lo perdoneu, com musical o què, però és això, una pel·lícula encantada, podríem dir que és una òpera. L'òpera, si més no, la gent canta perquè no parla, canta. No parla i de cop i volta es posa a cantar, això seria en tot cas el teatre musical. I com deia abans, doncs tenim, bueno, és un dramón, tenim també la música, llavors tenim un melodrama en tota regla. I què passa amb els melodrames? Que la gent plora. Llavors, aquesta és d'aquelles pel·lícules, i no ho negaré jo en el meu cas, que si dius tu, oi, què hago? Avui què faig? Avui tinc ganes de plorar. I això com ho arreglem? Et poses Los Paraguas de Cherburgo, poses uns quants mocadors per allà, si tens companyia millor, perquè després allò pots abraçar-te i consolar-te amb la persona al costat.
Un helado.
Bueno, això ja va a gustos. De fet, aquesta pel·lícula, quan es va estrenar al Festival de Cannes, bé, suposo que el que no va plorar és perquè estava dormint o no sé, no s'havia enterat massa de que anava la pel·lícula, perquè és d'aquelles pel·lícules que jo cada cop que la veig amb algú, m'agrada convidar gent per veure-la i tothom acaba plorant, és que ningú s'escapa. Diu, no, jo soc molt dur, jo soc molt dur, jo no ploro i tal, jo les pel·lícules no, perquè sé que és cinema i tal, no, m'emociona una mica, però tu tranquil que acabaràs plorant. I el que ho nega, veus allà que li cau la llàgrima i tu, però no estàs plorant, no, és que es va ficar tota la cosa a l'ull. Sí, realment és una pel·lícula molt trista, però una pel·lícula que no sé per què. No sé, és d'aquells plors que dius, bueno, mira, he plorat, però he vist una grandíssima pel·lícula I a més, m'ho he passat bé i mira, tu m'he desfogat, jo què sé. Aquesta pel·lícula també, bueno, a més de fer plorar, és una pel·lícula que va catapultar a la Catherine Deneuve amb 20 anys, i per cert, la Catherine Deneuve no és rosa. Vull dir, no és rosa d'atura. Es va fer rosa arran d'aquesta pel·lícula. És a dir, si us fixeu, el personatge, sí, l'estètica d'aquest personatge, la perruqueria d'aquest personatge, és justament és el cabell que ha portat la Catherine Deneuve durant tota la seva vida, pràcticament, no? Però ella realment no, és castanya, no és rosa. Però mira, li va quedar, diu, aquest look em queda bé, aquest pentinat em queda bé i tal, i se'l va quedar. El tema principal, aquest que sentíem abans, que es diu en francès, bueno, en castellà seria T'esperaré, s'ha mega versionat, és a dir, si busqueu les paraules de Cherbourg a internet, versions, trobareu desenes de versions cantades per, inclús per cantants molt, molt coneguts, com per exemple la Frank Sinatra, se n'acudeixara, o la Nina Moscuri també, per exemple, la va cantar. I doncs, com dèieu, aquesta versió està dirigida pel Jack Temi, que és un enamorat, o era un enamorat dels musicals, especialment de... Quina pel·lícula penseu... Ah, no ho he dit, perdoneu, però aquesta pel·lícula, si hi ha tres coses que surten, són Paraigües, Paraigües de Cherbourg, que han de sortir Paraigües, Bicicletes i Mariners. Però, evidentment, una pel·lícula que està... que té per títol Los Paraguas, en quina pel·lícula creieu que està inspirada?
Cantando bajo la lluvia.
Cantando bajo la lluvia, molt bé, un deu per l'Eva. Que a més no ho sabia... Bueno, o sea, jo no li he dit si més no.
M'ha ganat por mano.
Efectivament.
Ha sido más rápida.
De mi era una obra de músiques com d'ella, especialment de Cantando bajo la lluvia, de Stanley Donen i del Gene Kelly. De fet, a la següent pel·lícula que va fer, les senyoretes de Rochefort, la Mademoiselle de Rochefort, Gene Kelly surt a la pel·li, té un paper important en aquesta pel·lícula, on curiosament també repeteix paper la nostra protagonista, la Catherine Deneuve. Bé, la pel·lícula està, com dèiem abans, bueno, inspirada en Cantando bajo la lluvia, es diu Los Paraguas de Cherbourg, entre altres coses perquè la protagonista i la seva mare doncs regenten una botiga de paraigües, tot i que inicialment havia de ser una botiga de discos. I d'aquesta pel·lícula, doncs, ja, com dèiem abans, hi ha molt a dir, que us podríem fer un programa, però bueno, abreujarem una mica. I per no allargar, ha influït realment en moltes pel·lícules, inclús moltes que no han estat molt populars recentment, i que jo sempre que algú veu una d'aquestes pel·lícules o altres pel·lícules que estan inspirades o és igual, d'alguna forma han begut d'altres pel·lícules, dic, home, hauries de veure, anem a dir entre comptes, l'original, perquè és la bona. I quina pel·lícula recordeu que, no sé, penseu que pot estar inspirada en aquesta? I a més el seu director ho ha dit obertament.
No ho sé.
La sentim? ¿Qué? Això és la banda sonora de La La Land de Damien Chazelle de 2016, i efectivament està, bueno, no sé, inspirada, no sé si inspirada, plagiada o què, per això deia abans, perquè quan veus la pel·lícula, veus La La Land i dius, això és Los Paraguas de Cherbourg i Les senyoretes de Rochefort. Perquè inclús hi ha números que quan veus les dues pel·lícules dius, però, bueno, evidentment posar els passos no són iguals, però l'estètica, els colors, el tipus de ball, s'està clavat. El Chazelle mai s'ha amagat, és a dir, sempre ha dit que li agraden molt els musicals, que volia fer un homenatge als musicals clàssics, especialment aquesta pel·lícula, a Los Paraguas de Cherbourg, i de fet diria, no vull xafar el final de Los Paraguas de Cherbourg, però si tu has vist La La Land, al final de La La Land, o millor dit, al final de Los Paraguas de Cherbourg, és el final de La La Land. Però no passa res, perquè a veure, hi ha una cosa amb els spoilers que dius, hi ha pel·lícules que realment no es poden dir, i aquestes ja me les callo. Hi ha pel·lícules que realment dius, encara que sabies al final, has de veure la pel·lícula per plaer de veure la pel·lícula. És que el bo d'aquelles pel·lícules és que, a part del possible final sorpresiu que tinguin, és que són pel·lícules que s'han de veure per la pròpia pel·lícula. I Los Paraguas de Cherbourg, ja deies, que no s'ha de veure una vegada, no s'ha de veure cada any, pràcticament. I en aquest cas, com deia, al final de Los Paraguas de Cherbourg, és justament el final de La La Land. O sigui, l'últim quart de La La Land és aquesta pel·lícula. Per no parlar del que dèiem abans, no? La base argumental una mica és bastant similar, no? Els finals escalcats, les referències a l'ús del color que dèiem abans, els números musicals també estan bastant calcats, alguns números musicals estan bastant calcats de les senyoretes de Rochefort, a més d'altres pel·lícules. I no ha estat l'única, aquesta dius és la que potser més s'assembla, no? Però hi ha una altra pel·lícula, crec que és el tema de sonora, que podem deixar d'entretant La La Land, Hi ha una altra pel·lícula que és Call Me By Your Name, del Luca Guadagnino, de 2017, que també està inspirada en aquesta pel·lícula. I abans he mencionat tres elements. Un eren els paraigües, un altre eren els mariners i l'altre...
Les bicicletes.
I si mireu Call Me By Your Name, que surten...
Bicicletes.
És la pel·lícula transcorre en un estiu. Dius, home, però estudia bicicletes, sí, però no sé per què a moltes, la major part de les pel·lícules bicicletes no surten. A no ser que sigui muerte d'un ciclista, que llavors surt un ciclista també. Doncs aquestes surten bicicletes, i quan més la pel·lícula dius bicicletes, llavors te quedes amb això i llavors agafa i dius, hi ha un moment que hi ha un comiat a l'estació, dius, és aquest comiat a les paraules de Cherburgo, hi ha un moment en què hi ha un comiat en una estació de tren, i en Call Me By Your Name hi ha un comiat en una estació de tren, i són bastant similars, l'únic que canvia la posició de la càmera, però realment és molt similar al tir de càmera, l'únic que és el contraplà de l'altra pel·lícula, diguem-ho així, i la veritat és que és molt interessant. Per cert, a Luca Guadagnino, aquesta pel·lícula, Call Me By Your Name, forma part d'una trilogia, possiblement futura pentalogia, i ho dic ara al fil del que vam estar parlant l'altre dia sobre les trilogies, que són I Am Love, Jo soy el amor, de 2009, a Bigger Splash, Cegados por el sol, de 2015. Vale, però com dic, aquesta trilogia, de moment és trilogia, però potser es convertirà en una pentalogia, 5 pel·lícules. Una altra pel·lícula, també aquesta, de Hong Kong, Man Jeuk, de Johnny To, de 2008, que en anglès es diu Sparrow, és una pel·lícula molt interessant.
Esta no nos suena,
eh? No. Sí que no sona. Jo reconec que aquesta pel·lícula la vaig veure, no sé en quin festival, no recordo on la vaig anar a veure, i quan la vaig veure em va encantar, no perquè no fos una pel·lícula encantada com les paraules de Cherburgo, però està molt bé, és la història d'uns pickpockets, d'uns carteristes que, bueno, tenen una forma molt curiosa de robar carteres, que després he vist en altres pel·lícules, no sé si és que en realment aquesta és la tècnica, utilitzen les cuchilles aquestes d'afaitar, les Bic, aquestes de...
Les antigues,
les quadrades aquelles, sí, de rascar també la de gratar
les
vitroceràmiques. Les persones que tenen vitroceràmica ja saben de què parlo. Útil, doncs, amb aquestes cuchilles o aquestes ganivetes tallen les butxaques i treuen les carteres, no? I llavors, hi ha un moment a la pel·lícula que han de robar una cartera en un semàfor, i això com ho fem? Mentre creues el semàfor, hi ha tot una parafernàlia amb una història de paraigües, està plovent, amb paraigües, que dius paraigües, aquí comença a haver un punt d'unió. No és que hi hagi un punt d'unió, és que quan veus la seqüència filmada des de dalt, dius, això és el principi de los paraigües de Cherburgo. No? I la veritat és que és una forma molt bonica d'homenatge a una pel·lícula, no? Llavors que m'encanta, i allò que és pràcticament al final és allò que dius, aquesta pel·lícula si m'agrada ara m'agrada més.
Serien guinyos.
Sí, guinyos, però és un homenatge, sí. És el que deia abans, i a vegades hi ha homenatges que dius, esto no és un homenatge, això t'has copiat.
Tal qual.
No de dir. Però hi ha d'altres que dius, realment és un homenatge. Home, quan una pregunta, quina diferència hi ha? Jo diria que quan estàs copiant la seqüència o els plans sense donar-li un sentit a la teva, o no incorporar-lo, no integrats a la teva pel·lícula, sí, pot ser un homenatge, però bueno, has volgut fer allò, però...
O quan no le preguntes a l'autor i te dice, no se parece en nada.
No se parece en nada, és una altra opció, vale.
També.
Bueno, això ara parlarem de la següent pel·lícula, potser ell és dels que diria, no, esto no se parece en nada. Però quan veus que dius, ostres, has estat capaç d'agafar aquella idea d'aquella pel·lícula, tu reconeixes que és un admirador d'aquella pel·lícula, d'aquell director, i a més ho has sabut integrar en el que tu estàs explicant, i ho trobo fantàstic, això. I és el que passa en aquesta pel·lícula, que es diu, ja dic, Sparrow, en anglès, i en xinès Man Jeuk. Bé, i l'última pel·lícula que porto així, que inspirada en aquesta altra, en els paraules de Cherburgo, és Inside Man, Plan Oculta, de Spike Lee, de 2006. I Spike Lee s'inspira en les paraules... Mira, no ho sé, però jo també hi ha una seqüència de Spike Lee que quan la vaig veure em va semblar estranya. Està integrada, és el que dèiem abans. Tu la veus i dius, t'he sentit en aquell moment de la pel·lícula, però és molt estranya. Però és que, clar, és que quan veus les paraules de Cherburgo, també és molt estranya. Ja dic, hi ha molt per parlar d'aquesta pel·lícula, a part d'això que he explicat, doncs podríem parlar del color, que és molt, molt pop, però clar, és una pel·lícula dels anys 50, uns plans, o sigui, hi ha alguna part filmada que quan la veus és molt estranya, i justament aquesta. Hi ha un moment quan s'estan acomiadant la, perquè el Louis ha de marxar a la guerra, la Catherine Deneuve i el Louis van junts amb una bicicleta al costat i veus que no caminen, van flotant com fantasmes, com ànimes en pena, no? I et quedes una mica com estranyat, perquè dius, això no és molt... Dins de la irrealitat del cinema i dins de la realitat d'aquesta pel·lícula que estan cantant, hi ha un nivell encara de més irrealitat, que és aquest pla. I quan veus Inside Man passa alguna cosa similar. Hi ha un moment en què, bueno, si recordeu aquesta pel·lícula, és la història d'un, bueno, d'un home, que un grup d'atracadors que entra en un banc, i hi ha un negociador que és el Denzel Washington, i és una mica... Bueno, també salvant les distàncies, com es diu aquesta, La Casa de Papel. I hi ha un moment en què, clar, els de dins estan guanyant temps, amb la qual cosa demanen coses molt estranyes, i passa una cosa que no la diré bàsicament perquè no me'n recordo i així no faré spoiler, però que al Denzel Washington li afecta. I com ens ho mostra l'Spike Lee? De la mateixa manera, flotant com un ànima en pena. I tu quan veus allò dius, este hombre no camina, aquest senyor no està caminant, no sé què fa, però es desplaça, i d'una forma molt estranya. I realment quan vaig veure aquell tal, dic, ostres, aquí hi ha paraigües del Cherburgo. I és, no ho sé, perquè clar, això hauríem de l'Espai Clit, si més no l'he sentit dir, que no l'he sentit dir això, però si ho és, escolta, enhorabona. I bueno, el que dèiem abans, ha fet un guinyo, en aquest cas potser sí que sigui un guinyo perquè és difícil de detectar,
no es copia, no?
Però bé, i podria estar continuar parlant. De fet, deixo el fil obert perquè vull continuar tirant del fil d'aquest tema de les pel·lícules inspirades en altres pel·lícules, de les influències, i ho deixo amb una pregunta, i és, en quina pel·lícula s'inspira un clàssic del cinema japonès, no sortint del cinema japonès, com és Cuentos de Tokio, Tokyo Monogatari, del Yasuhiro Ozu, del 53.
Jo és que nací després.
No passa res. Encara la podeu
no
veure, i aquestes les retenen fàcils de trobar.
Sí. No, doncs, no t'acordava.
Aquesta pel·lícula, que està considerada, no sé si el clàssic per excel·lència del cinema clàssic japonès, o la pel·lícula per excel·lència del cinema clàssic japonès, està inspirada en una altra pel·lícula, que és la que, bueno, coneixerem la setmana vinent quan continuem tirant del film. I com que he confessat que m'encanten les paraules de Cherburgo, doncs m'agradaria, ja que no hem tingut la música del principi, crec que em deuen la música del final, i ens quedem aquesta apoteosi de los paraguas de Cherburgo.
De vore para festmes a fer-me el sopar a festa d'on ells n'hi veig som algun altre ens ho pensar.
Hola, amigues i amics del programa Més que Cinema, sóc Rafa Molés, que amb Pepe Andreu hem fet Lobster Soup, la pel·lícula que està en Docs del Mes durant el mes de novembre, i que ens agradaria convidar-vos a veure, sobretot de la manera que nosaltres vam descobrir el lloc que és protagonista de la nostra pel·lícula. Nosaltres vam viatjar a Islàndia com a turistes, i precisament com tots els turistes fugint de les rutes principals del turisme, vam acabar en este cafè, en un lloc, en un poble un poc gris d'Islàndia, que a priori no tenia cap interès, però quan vam trobar esta cafeteria i obres la porta, des del principi entraves, i bueno, era un lloc que t'acollia, ple de personatges excèntrics, divertidíssims, l'últim boxejador d'Islàndia, el traductor del Quixot a l'islandès, molta gent que se reunia allí, que es cuida i que d'alguna manera convertís este lloc en l'ànima d'aquesta comunitat. Doncs bé, doncs, com nosaltres, turistes, n'havien arribat milers abans, i precisament l'èxit del lloc, l'autenticitat del lloc i l'èxit de la seua sopa de llagosta, que és el que dona nom al documental, doncs, com descobrireu en la pel·lícula, pot ser també la causa de la seua extinció. És una pel·lícula que parla d'aquestes comunitats humanes xicotetes on ens cuidem uns a altres, però també del turisme de masses i dels seus efectes. Així que vos convidem a veure-la com si fóreu un de nosaltres, sentar-vos a la taula d'esta cafeteria i escoltar als veïns les coses tan boges que són capaços de dir, i sobretot que ara que podreu viatjar, que podrem viatjar una altra volta, que pensem la manera en la que viatgem. Així que podeu veure-la demà mateix 4 de novembre al Cinema Girona de Barcelona, però també a prop de Sant Vicenç, a Viladecans el 28 de novembre o a Castelldefels el 25 de novembre. Molt contents de ser els docs del mes de novembre i vos convidem a que tingueu a través del cinema l'experiència de sentar-se en este xicotet cafè d'Islàndia. Moltes gràcies.
Doncs efectivament, si avui és començament de mes, doncs tenim un nou documental del mes i la presentació del documental del mes, com sempre, es fa en el Cinema Girona. Demà, cap a les 7, una miqueta més tard, 7:30 de la tarda, no vull dir-vos la data exacta perquè no estic segur, però bueno, només buscant una mica la informació, la trobareu, allà hi serem, jo, Maria Milara, jo mateix, si vol Felipe i si vol Núria també, doncs anirem a veure aquest nou documental i hem sentit la veu de Rafa Molés, un dels dos directors, juntament amb Pepe Andreu i Barra. Són documentalistes ja experimentats que tots dos han fet moltes coses junts i que ara doncs ens ofereixen aquesta curiositat que ens ha presentat també en Rafa, i que m'imagino que un dels dos o els dos estarà ja també, perquè és la gràcia que té la projecció, la presentació de la pel·lícula al Cinema Girona. Després es pot veure en més de 60 sales de tots els països catalans i en altres llocs de l'estat espanyol, però bueno, val molt la pena. Avui no tenim entre nosaltres a Marc Alegre per parlar-nos de documentals, però bueno, ja en tindrem un altre més, el nostre documentalista de Sant Vicenç dels Horts, el vam tenir el mes passat, i bueno, ja sabem que està estudiant filosofia i que ha guanyat premis aquí a Sant Vicenç, i que aquest noi segur que farà moltes coses perquè té un talent enorme. I nosaltres continuem ara i acabem el programa, encara ens queden uns minutets per acabar de conèixer una miqueta més a la nostra convidada d'avui, a Núria Peix. Però abans d'això hem de fer un parell de cosetes, i aquí Eva Maria Milara doncs tindria una miqueta de feina de cronista i d'avançadora. Perquè, bueno, vam estar en el Vall de Fest i volem parlar una miqueta de l'ambient, i potser fins i tot tenim per aquí, bueno, sí, una miqueta del programa, però bueno, les impressions que vam tenir de la quarta edició del Vall de Fest d'aquest any. Eva Maria.
Hola, buenas. Bueno, estuvimos el... Ahora no recuerdo si fue el sábado o el domingo.
Diumenge, día 31.
No, el sábado fue el payaso asesino en San Andreu de la Barca.
També,
el domingo...
veritat, que vam anar a veure la pel·lícula i sí. Que després el dia 13 estan al Festival de Girona i ja es comença sí. A moure.
Y el domingo fuimos al Baile Fest, y la verdad es que íbamos, bueno, para el bloque que teníamos con el cortometraje Tengo Sitio, pero bueno, pues vino Chris y
Chris Gambin y Tony Pinel.
Y claro, bueno, pues amics, claro, tenia moltes ganes de veure su corto, que
és maravilloso. I actualment directors en conjunt del FICCAT.
Sí, és verdad. Sí, exacto. Y entonces nada, nos esperamos, luego ya fuimos pues a tomar algo y tal, y la verdad es que los cortos de este año... Chapó, Tito, la verdad es que Tito Gore,
Tito
felicidades.
Gore, al festival. Y Esther.
Y Esther, felicidades a los dos, porque este año ha sido increíble. O sea, no he visto ninguno que haya dicho, bueno, no está mal. No. O sea, todos, una calidad que ya sabía que no íbamos a ganar, vamos, porque la calidad era brutal. O sea, el jurado lo ha tenido súper difícil. Súper difícil.
Però hem estat allà, el quart any sí. Del festival. L'any passat yeah. No vam poder ser perquè estàvem molt confinats i no ens vam atrevir, però sí. Aquest any sí. I què passarà aquest dissabte? Que és la segona cosa que et volia demanar.
Ah, sí, és verdad.
En un minutet, perquè hem d'acabar de parlar de les obres de Núria Peix, que la tenim aquí i ens queda poc temps.
Vale, sí. Bueno, este sábado hay un desfile, concurso de belleza, en general... que se hace en Terrassa, y bueno, yo tenemos que estar allí a las 7, no recuerdo...
Organitzat per Eva Marín, que finalment no ha pogut entrar en el programa, però bueno, pues... que serem també jurat de tot plegat. No?
Pues sí, vamos a ser jurado, y mañana iré a dar también unas clases, unas horitas de clase a los chicos... y bueno, estoy muy contenta. La verdad es que Eva Marín es una persona que bueno, se dedica a ello, está en una asociación sin ánimo de lucro que es para personas con discapacidad.
Sí, y... para integración de personas de diferente etnia y...
Sí, también. Uh-huh. Y viene de Sevilla. Creo que es de Sevilla, creo que me dijo de Sevilla, y la verdad es que estoy encantada. Tengo unas ganas de conocerla ya enorme, y tengo unas ganas de conocer a todos esos chicos y chicas que seguro que nos llevamos súper bien. O sea que mañana los veré y el sábado haremos de jurado. Y bueno, yo creo que va a ser un desfile maravilloso porque, bueno, es algo diferente y creo que nos lo vamos a pasar muy bien. O sea que nada, estáis todos invitados, ¿eh?
Doncs valdrà molt la pena, jo crec que, sí, que estarà molt bé, serà un esdeveniment diferent, no necessàriament relacionat amb el cinema, però bueno, d'aquestes coses, com que aquest programa és més que cinema, doncs parlem també d'aquestes coses. Núria, què fem ara? Un escaquimat? Fem
el que vulguis, el que ronquem, ronquem, si vols, ens tanquem a les gàbies, el que sigui convenient.
Aquestes
són... Patriar i Remenar.
Ah, aquests són els títols, de sí, la, les diferents sí, sí, obres sí, de Núria Peix que hem tingut avui aquí. I què feies en la obra No estic bé, que protagonitzava en Pep Moner i Àlex Ferrer, la, ah, Joaquim Bundó, que posa aquí, amb la col·laboració de Núria Peix?
Sí, jo era la dona del Pep Moner, ah, la veu en off, que, sí, sí, que ho vam estar-ho quadrant, perquè clar, a mi em van passar l'àudio, però sense rèplica, clar.
Vaja.
Llavors la cadència del Pep i la meva podia ser que no casés. I no, no, va quedar Niquelau. Molt bé, molt bé, va anar perfecte, va ser molt divertit de fer, a més a més, em va agradar molt.
Doncs dona polifacètica, com hem pogut sentir a la primera part del programa, i ens quedem amb les ganes de saber... Ai, sí, una obra que vam veure protagonitzada per la teva filla, Carla, i un altre noi, que són dos que es troben a través d'una xarxa d'aquestes de cites... Com es diu?
De cites...
Sí, ah, sí, que un dels dos és un jugador d'escacs. Sí.
Ah, escaquimat.
És aquesta, sí, escaquimat.
Però no és, és, representen, és una entrevista a feina.
Mm. Ah, doncs jo vaig agafar una
no,
altra
no,
idea.
No, no, és una entrevista vale, a feina.
Vale, vale, vale,
doncs. I ells juguen un joc, tots dos busquen la feina que surt a concurs.
Doncs jo m'havia fet una altra sí, idea. Sí. Bé, 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 bé. Doncs em va encantar, eh?
Vull doncs aquesta la vam fer la setmana passada una altra vegada, mm-hmm, a Badalona, precisament a l'Orfeu.
I què podem veure? Què volies dir? A María. Ya se nos acaba el tiempo,
sí,
rápido,
por eso
rápido,
que no he dicho la hora y dónde es. Claro, es que bueno, me has pillado
sí,
así como de sopetón mirando las cámaras, como siempre despistada. Que el 6 de noviembre, ¿vale? El certamen es a las 19:30 horas, cuando empieza en Tarrasa, en el recinto ferial del Ayuntamiento de Tarrasa. Que no lo he dicho, no, he dicho pero no lo tenía ahí en la conciencia. Y vendrán Fran Diago.